Són les 11. El 24 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El cas de Gisèle Pericot ha commocionat mig planeta. Durant una dècada, el seu home la va drogar perquè fos violada per desenes d'homes. Durant el judici, encara en marxa, transcendeixen episodis que costen de digerir. És un cas molt extrem, però de la submissió química en sentim a parlar també aquí. Darrere d'algunes agressions sexuals hi ha primer un engany per drogar la víctima. Avui parlarem de la submissió química amb Josep Rovira, fundador d'Energy Control. A Sant Sebastià hi tenim Johnny Depp i Marc Garriga. De seguida ens explica el nostre company el més destacat de la jornada d'avui al Festival de Cine més important d'Espanya. És dimarts, dia d'Anna Ramon. Això vol dir que agafarem una notícia d'actualitat i la traslladarem al món de la natura. Sempre ens sorprèn, sempre. No crec que avui sigui una excepció. Tampoc és cap excepció. Continuem tenint una persona escoltant-nos que no us puc avançar qui és. El que no amaguem és la primera pregunta de la conversa que mantindrem. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui? De moment, mai ningú ens ha dit que no. Esperem que avui tampoc passi. Però qui és aquesta o aquest oient misteriós? Avui us puc avançar que el motiu pel qual l'hem convidat el trobareu al·lucinant. I també que no ens està escoltant des d'aquí in situ, a l'estudi, sinó des d'un poble del Solsonès. Qui serà? Qui serà? Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar us volem estalviar una feinada. No cal buscar molt, 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 dedicar-hi molta estona. En 5 minuts, les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Israel continua la seva ofensiva contra posicions de Hezbollah al Líban, que ja ha causat gairebé 600 morts en un parell de jornades.
Els atacs, els més mortífers en dècades, han provocat l'èxode massiu de civils del sud i l'est del país. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit que continuarà atacant Hezbollah. L'escalada del conflicte al Líban plana avui sobre l'Assemblea General de l'ONU. Des de Nova York s'ha advertit avui que el Líban no pot convertir-se en un altre Gaza. Ho ha dit durant el debat general anual que celebra l'organització el seu secretari general, Antonio Guterres, que afegia això.
Gaza és un malson que no s'acaba mai, que amenaça d'arrossegar tota la regió. Només cal mirar el Líban. Tots hauríem d'alarmar-nos per l'escalada. El Líban és el límit. La gent del Líban, la gent d'Israel, la gent del món no es pot permetre que el Líban es converteixi en una nova Gaza.
Allà també el president dels Estats Units, Joe Biden, ha apel·lat a una solució diplomàtica.
Hi ha sostres més alts, sostres més baixos, i passa poques vegades que siguin mòbils, però d'aquests també n'existeixen. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat la represa de les negociacions amb Junts i assegura que encara hi ha marge per una entesa sobre el sostre de despesa.
Això després que el govern espanyol hagi retirat avui la votació del tràmit al Congrés de dijous per falta de suports.
No tenemos en este momento que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo.
Cap tipus de pressa, ha dit María Jesús Montero. Esquerra Republicana, per la seva banda, ja ha advertit a l'executiu de Pedro Sánchez que reiniciar les converses amb Junts també implica reiniciar-les amb ells.
A veure què passarà. Ens arriben notícies també del Consell d'Europa, que ha tocat el crostó a l'Estat espanyol per la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana.
En un informe, el comitè d'experts de la institució diu que li preocupen especialment aquestes decisions judicials perquè són incompatibles amb protegir les llengües regionals i minoritàries, un compromís que precisament va subscriure Espanya a la Carta Europea. Mentrestant, el Consell d'Europa també lamenta que es faci servir poc el català a les administracions. Tot plegat, un toc d'atenció que veu de bon ull Òmnium Cultural. Xavier Antic és el president de l'entitat.
Utilitzarem aquest informe del Consell d'Europa com el requeriment del Relat Especial de Nacions Unides davant dels tribunals, perquè els tribunals espanyols no tenen altra opció que aplicar allò que prescriu una normativa que és de compliment obligatori per a l'Estat, que és la de la Carta, que dèiem.
La puntualitat va tornant a l'aeroport del Prat després de registrar retards i cancel·lacions al llarg de la jornada.
Sí, segons AENA, el control central aeri de Marsella ha tingut una fallada tècnica. L'afectació ha provocat retards en algunes zones de l'Estat espanyol i també de la xarxa europea. De moment s'han confirmat una quinzena de vols cancel·lats des del Prat del Miler que estaven programats per a la jornada d'avui.
I ja està, han passat els 5 dies de festa. Que ràpid passen les celebracions. Això sí, han acabat molt amunt amb el Piro Musical, que ha tancat aquestes festes de la Mercè.
Sí, i Rosalía ha fet la selecció de cançons que s'han combinat amb la pirotècnia en aquesta celebració tradicional de la capital catalana. Així és com saludava Rosalía al públic.
Hola, Barcelona. Soc la Rosalía i us he fet una playlist amb cançons que m'agraden moltíssim, perquè les pugueu escoltar mentre disfruteu dels focs artificials. Moltes gràcies, Barcelona, per sempre fer-me lloc, que aquesta és la meva ciutat preferida del món. Un besito, Barcelona, t'estimo.
Espero que no s'ho hagin pres malament a Sant Esteve Sesrovires. Perquè
potser és poble. És poble.
Aquí hi ha el joc.
Ha dit ciutat.
El joc semàntic per evitar problemes. Sí. Doncs bé, la cantant, ho diré així perquè ho tenia escrit així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, població que al Catalunya Nit ens agrada molt, no només ha fet aquesta tria de la playlist del Piro Musical, sinó que ja ha estrenat de manera mundial una nova cançó a l'inici de l'espectacle. Ha estat, com diem, una estrena global. El títol de la peça, Omega. És un tema que Manel canta juntament amb Ralfi Chu, una estrena que, a més, hem viscut en directe aquí, al Catalunya Nit.
Sí, li agraïm molt a Rosalía que s'hagi esperat que comencés el nostre informatiu.
A les 10 de la nit.
A les 10 i 4.
Ara ja podeu.
Exacte. Ha dit, deixa'ls fer bé el sumari i va, ara sí. Sona bé, sona bé. I mira, crec que anirà molt bé per acompanyar les festes de Nadal. No sé per què. A veure. I això sí, avui amb la percussió del Piro Musical, eh? Haurem de veure com sona bé. A partir de la mitjanit s'estrena oficialment. Tu eres mi omega. No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí. Tu eres mi omega.
Tu eres mi. A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
I ben acompanyat amb David Ubach també, bona nit.
Bona nit.
Avui del món dels esports, suposo que hem de destacar d'entrada que hi ha lliga en joc i amb el Madrid actuant. Com li ha anat?
Doncs bé, ha guanyat el Madrid, però ha acabat demanant l'hora en un partit que mai ho haguéssim dit. Guanyava 3-0 al Madrid al minut 48. Gols de Lucas Vázquez al minut 1, d'Mbappé al 40, i tot just després del descans de Rodrigo al 48, però a partir d'aquí hi ha hagut relaxament de l'equip de Carlo Ancelotti, que, contràriament al que ahir havia dit en roda de premsa, ha sortit amb el gruix de titulars damunt de la gespa del Bernabéu. però a les acaballes, al minut 85, Protesoni, i als 86, un minut més tard, Quique García, li han donat emoció a aquest partit, però s'ha quedat en això, en només emoció i en el fet que el Madrid hagi acabat demanant l'hora. Finalment, triomf blanc 3-2. Això el que fa és que el Madrid ja li vagi tot just al darrere del Barça a la classificació. El Madrid és segon a un punt del Barça, però provisionalment el Madrid té un partit més.
Clar, el Barça juga demà, oi?
Sí, avui s'han jugat també, deixem-ho dir, el València 0, Osasuna 0 i el Sevilla 2, Valladolid 1. I demà hi haurà un Girona-Rayo Vallecano d'una banda i de l'altra un Barça-Getafe, per tant, tots els catalans que jugaran a casa. I mentrestant el Barça el que fa és buscar-li un recanvi al porter Ter Stegen. Ho hem comentat, ho vam comentar ahir. Ahir mateix el van operar d'una greu lesió que el mantindrà fora tota la temporada. I el que podem aportar com a novetat avui és que des del Club Blaugrana han sondejat Wojciech Szczęsny, que és un porter internacional polonès de 34 anys, que està retirat actualment. Ostres. Per tant, es tractaria d'una incorporació immediata, allò que dèiem ahir, com que no té equip, podria venir ja, no s'hauria d'esperar al mercat d'hivern. Ara bé, estava en actiu fins a temporada passada, és a dir, que porta 3 mesos...
Molt arriscat, no?
Sí.
Suposo que pot recuperar la forma ràpid, però un cop ja jubilat, anar a repescar.
És un porter que és diferent que un jugador de camp, només són 3 mesos de retir fins ara. L'any passat estava a la Juventus, eh? No és poca cosa. Sí, havia jugat a l'Arsenal, també a la Roma, i és, ha estat el porter titular de la selecció polonesa durant molts anys. I qui el coneix molt bé, al tot costa en Rabanat, que d'això en saben un munt, sí, han trobat una persona de casa nostra que va coincidir amb Szczęsny. És el segon entrenador de la selecció polonesa aleshores, Víctor Sánchez Lladó, que n'ha parlat així al tot costa.
És un grandíssim porter, amb una envergadura que ja coneixeu, amb unes qualitats tècniques molt bones i sobretot per mi per destacar amb una personalitat impressionant. Un porter amb una molt bona lectura de joc i amb un bon 1 contra 1.
Per tant, hi ha hagut aquests primers sondejos entre el Barça i Szczęsny, i al tot costa el que han pogut saber és l'única condició que ha posat el porter en aquestes negociacions, en aquestes converses, que és que si despenja les botes i es posa a jugar, ha de ser per ser el porter titular, eh? Per tant, per ocupar la porteria del Barça i relegar Iñaki Peña i Ander Astràlaga, que són els dos porters que avui dia té el Barça en nòmina al primer equip.
Ah, ostres, no sé si aquesta condició li agradarà a Hansi Flick, eh? Perquè en teoria tu com a entrenador has d'agafar qui estigui millor en cada moment, vull dir que...
Sí, sí, i dir-li, mira, aquí tots partiu de zero.
Exacte,
però clar...
Sí. Titular, si et veig millor que Iñaki Peña, per exemple. En fi, el Joventut ha debutat també a l'Eurocopa masculina de bàsquet. Com li ha anat?
Doncs amb victòria, i no una victòria qualsevol, davant d'un dels equips cridats a lluitar per guanyar aquest títol de l'Eurocup, que és la segona competició europea per darrere de l'Eurolliga. Ha estat contra l'Apoel de Tel Aviv Israelià. Victòria ajustada del Joventut, 78-75. Ha estat primer un partit de moltes alternatives en el primer i segon quart, i molt frec a frec ja en tercer i quart quarts. Antetòmic, la constant del Joventut, aquest no falla, el millor, 17 punts, 12 rebots, i ha estat tot plegat a l'Olímpic de Badalona en la primera de les 18 jornades de què consta la fase regular d'aquesta Eurocopa, que comença bé pel Joventut.
Molt bé, moltíssimes gràcies, David. Demà més.
Fins demà, adéu-siau, gràcies. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God would I pay. Can I borrow a couple of bucks from you?
Johnny Depp ha tornat a Sant Sebastià 3 anys després de rebre el Premi Donostia. L'actor nord-americà ha presentat la seva segona pel·lícula com a director, la primera en què, a més, no intervé com a intèrpret. És un retrat del pintor italià Modigliani durant 3 dies a París que van canviar la seva manera de percebre l'art i la vida i competeix en la secció oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
A Johnny Depp el persegueix sovint la polèmica, no sé si avui també.
Doncs aquest com no, la veritat. No sé si dir-te si ens ha decebut més això o el seu film, un dels més fluixos de la secció oficial i que demostra com els festivals inclouen títols sovint simplement per aconseguir que les estrelles internacionals passin per la seva catifa vermella. Altres anys, la seva compareixença davant dels mitjans, tant aquí com al BCN Film Fest, s'havia produït amb hores de retard. Aquest cop han decidit traslladar la roda de premsa del matí a la tarda i així estalviar-se la vergonya. Això sí, ha estat la roda més curta d'aquesta edició i segurament el més interessant que ha dit és que tot aquest enrenou amb la seva exdona, amb denúncies mútues i judicis públics, sí que l'ha acabat afectant una mica, tot i que sempre havia dit que no. My beginning was
an accident. Els meus inicis van ser un accident. No vull dir que nascés per un accident dels meus pares, eh? Bé, o potser sí que el van tenir. En fi, els meus inicis en el món del cinema van ser per accident. Vivia en un petit apartament en un barri perillós de Los Angeles. Van ser dies durs, difícils, estranys, però també bonics. En definitiva, tots hem passat coses, i jo moltes, recentment. Com a mínim, les vostres no s'han convertit en una telenovela.
Tot això lliga amb el que explica la pel·lícula Modi, Three Days on the Wing of Madness, tot i que ho fa de forma pueril, poc inspirada, i fins i tot rocambolesca en algunes escenes on rememora els films de Charles Chaplin de manera absolutament forçada. Ni Al Pacino, en el paper d'un col·leccionista, la salva. Sens dubte, Modigliani no es mereixia això.
Déu-n'hi-do pel que expliques. Moltíssimes gràcies, Marc. Bona nit.
Fins demà.
Laili, 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 John, 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 dile makkar di wai. Laili, 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 John, John, John.
Un quart de 12 i afegim encara un apunt cultural important de la jornada d'avui. La història de l'afganesa Nadia Ghulam aterra a la sala Villarroel, interpretada per ella mateixa. És Nadia, un documental escènic que explica què significa ser dona a Kabul. Marta Vives acaba de sortir de veure-la.
Que sigui la mateixa Nadia la que explica la seva història terrible multiplica el seu valor exponencialment. Perquè no interpreta un paper, perquè no s'inventa uns fets, perquè despulla les seves ferides invisibles i les explica mirant fit a fit els ulls dels espectadors que s'hi queden clavats sense poder apartar-ne la mirada, perquè l'emoció es palpa darrere de cada paraula englobada en quatre blocs: guerra, vida, mentida i història, i a cada imatge real que acompanya sobre l'escenari. I així la Nadia ens parla, per exemple, de les ferides que encara avui ensenya la seva pell com a conseqüència d'una bomba durant la Guerra Civil, de la perseverança de la seva mare, analfabeta però tan sàvia, com diu ella, que li va salvar la vida amb els seus contes, o quan va fer-se passar per un noi durant més de 10 anys amb la roba i el nom del seu germà mort per mantenir la seva família un cop instaurat el règim dels talibans a l'Afganistan. Tenia 10, 11, 12 anys i per ella no era un joc. El 2016 aquest muntatge de la conquesta del Pol Sud es va poder veure al TNC. Ara ha recuperat la Villarroel en un context on l'actualitat amb els talibans de nou al poder ens horroritza. Nadia és un punt de vista, és una història real i personal, però a capdavall parla de la condició de la dona en països on ser-ho és encara més perillós que en d'altres. Una altra veu en viu per transmetre aquesta història que la societat ha de conèixer i que el públic aplaudeix, dret i emocionat.
Moltes gràcies, Marta. Farem ara una pausa i quan tornem parlarem també de dones en perill per la submissió química.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
24.305. 24305 de la sèrie 19019.
Bueno, aviam, aviam.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Com algun jodido capullo.
Si està bé a la tarda.
Sí, 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 un, dos, un, dos, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o res?
resposta.
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic. A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
M'agradaria donar les gràcies a tots els que m'han donat suport des del principi en aquesta experiència terrible, i especialment els que van manifestar-se dissabte per tot França. Em vaig sentir profundament commoguda per aquest allau de suport, que em trasllada un sentiment de responsabilitat. Gràcies a tots, tinc força per portar aquesta lluita fins al final.
Així agraïa Gisèle Pelicot el suport rebut de la societat francesa durant el judici contra el seu marit i 51 homes més per haver-la violat durant 10 anys mentre ella estava sota els efectes de les drogues. Un judici que s'ha convertit en un símbol de la lluita contra la violència sexual i un dels temes que ha plantejat és el de la submissió química. Per això en volem parlar ara amb Josep Rovira, que és fundador d'Energy Control, una organització que busca reduir el risc de les drogues en àmbits de consum recreatiu i director també de l'àrea de drogues de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, la primera pregunta bàsica. Què és la submissió química?
Bé, seria la situació en la que la persona sota efectes de substàncies, doncs, per lo que és el nivell de consciència i d'autodefensa. Uh-huh. En aquest punt, doncs, hi hauria aquesta posició de vulnerabilitat, no?, de la persona a poder regir-se i defensar-se.
De quines substàncies estem parlant?
Estem parlant principalment de l'alcohol, perquè potser la primera cosa hauríem de diferenciar que quan es parla de submissió química és diferent parlar del cas, per exemple, d'aquest cas francès, en el que es dona és una submissió premeditada, és a dir, és la persona qui indueix la situació de vulnerabilitat a la víctima. Una altra cosa és la submissió, diguem, oportunista, de que la persona ha begut alcohol i està sota efectes o d'alguna altra substància i és abusada sexualment. Uh-huh. I aleshores, clar, per això moltes vegades en temes de submissió química el que trobem en els anàlisis toxicològics és que majoritàriament són persones sota efectes d'alcohol.
Clar, segurament els casos més majoritaris són d'aquest altre tipus, no?, del que algú ha consumit i després hi ha algú altre que es vol aprofitar d'aquesta persona.
Sí, aquest és el cas majoritari que es dona. No per això poc important i rellevant i greu, no? Però és el fet que majoritàriament trobem doncs, dones que aleshores doncs, el que està és sota efectes d'alcohol, no recorda el que ha passat, pot pensar que potser ha pres alguna cosa o li han posat alguna cosa, però el que s'ha donat aquí és un abús sexual doncs, sota aquesta vulnerabilitat química, diríem, que en aquest cas és l'alcohol. Altres substàncies que podrem trobar normalment són sedants, de tipus benzodiazepines, valiums, alprazolams, és el més present. Altres mm-hmm. potser seria el gamma hidroxil de butirato, que també és un sedant important i de presó important, però aquesta és la situació que ens trobem, que possiblement hi ha hagut molta més situacions de vulnerabilitat induïda o bé aprofitada des d'una posició doncs, de violència sexual en la qual doncs, hi ha hagut més augment de denúncies i és una realitat que, desgraciadament, ens estem trobant.
Si parlem del cas del que algú té una estratègia per subministrar una substància a algú altre sense que se n'adoni, d'entrada això suposo que són pocs casos. No sé si hi ha alguna estadística d'aquests casos de submissió química forçada, per entendre'ns.
És el menys corrent. És dir que, i per això molts homes potser no es veuen en el paper de ser l'administrador de la substància. Però segur que és molt més habitual entendre que hi ha homes disposats a violentar una dona perquè està sota els efectes de la substància.
En aquest cas, quines substàncies són?
Quan és una inducció, són normalment benzodiazepines o que són sedants, i en aquest cas doncs, pot ser que aleshores doncs, potser s'hi afegeixi alguna altra substància, però el gamma-hidroxibutirato és una altra substància que s'ha trobat fàcilment. Altres que se'n parlen, que és la ketamina, és menys recurrent. I segurament que la gent ha sentit molt parlar de l'escopolamina, de la burundanga, sí. En el que és anàlisi és super, super infreqüent. Entre altres coses, que és possible que moltes vegades té molt també de mite sobre el que seria aquesta substància, que és la que es fa servir i tot això, i ve molt des de la influència llatinoamericana, però és una substància que a dosis una mica elevades, de seguida la persona podria delirar, convulsionar, difícilment seria una substància. A Llatinoamèrica sí que parlen que a vegades pot haver estat associada a un sedant, però aquí el que podem dir és que és absolutament infreqüent que s'hagi trobat en anàlisi toxicològic.
De les primeres que has dit, aquests sedants que et mitja dormen o... es poden trobar fàcilment en farmàcies? O...
Són psicofàrmacs, són psicofàrmacs. Aleshores, doncs sí, és fàcil accedir-hi. El que també hauríem de dir que és important deixar clar que és molt infreqüent. És a dir que, tot i que realment el tema de la violència o la violència sexual i les violacions en presència de substàncies és bastant recurrent, una de cada tres podem trobar que hi ha substàncies que estan actuant com a sedants, el que podríem dir és que majoritàriament es dona des del que seria la violència oportunista d'abús sexual.
Clar, de persones que han consumit voluntàriament o conscientment, però després algú s'ha aprofitat. Ara en parlarem d'aquestes, però anant al primer cas, la víctima nota alguna cosa, és a temps de reaccionar?
El que fa és adormir-se. És anar a dormir-se i, esclar, és molt diferent, doncs... és una cosa que no és una cosa d'ara per l'altra, És a dir, que pot durar mitja hora aquesta situació, és a dir, que es donaria compte, però posem pel cas que moltes de les violències sexuals es donen en domicilis. És a dir, pensar que les violències sexuals doncs, es donen als polígons, o als nits, o a l'oci, majoritàriament el 60% es donen en domicilis. I aleshores vol dir que una persona doncs, el que fa és adormir-se i es queda adormida totalment, És a dir, perd la consciència. I en aquest cas, doncs, seria una pràctica, en aquest cas que trobem, justament, és la persona en la seva confiança de la seva casa amb la seva parella, no? Uh-huh. Que també, per un altre cantó, també les violències sexuals, el 80% es donen a l'entorn de la persona, És a dir, no són persones estranyes, és a dir, que són gent coneguda directa de la persona que és violada.
Una de les polèmiques que hi ha hagut precisament en aquest judici del cas de la Giselle Pellicó és que van arribar a mostrar fotografies on es veia ella amb els ulls oberts com volent demostrar que sí que sabia el que es feia i que estava conscient.
Sí, i fins i tot, evidentment, que en les defenses es fa servir moltes estratègies que fan una mica esgarrifat, però fins i tot en la possibilitat de voler que aquesta violència premeditada en la subministració de la substància passés a ser que no, era ella la que estava sota els efectes, era ella qui les prenia. Al final el que es busca és que tingui atenuants i que justament la persona se'n pugui deslliurar d'una manera més fàcil del que seria l'element de pena. Però vaja, hem de deixar clar que aquí el que estem davant és una situació de violència premeditada totalment.
Clar, qualsevol persona que abusi sexualment d'una altra que no estiguin plenes capacitats, diguéssim que aquí hi ha un delicte i molt greu.
Sí, és un delicte, també. I el que passa és que, al final, hem de reconèixer que estem en un món d'estructura patriarcal, no?, i que, justament, moltes vegades, doncs, el que fa és que la dona que hagi begut i que hagi pres la substància, doncs al final és el punt de que, bueno, ella no tenia l'autogestió ni l'autocontrol, i nosaltres hem de dir, vale, tothom que prengui qualsevol cosa ha de tenir una autogestió i ha d'anar ben acompanyada, però el que hem de dir és que en cap moment podem permetre que, doncs, que algú no pugui fer la seva festa ni la seva prendre les substàncies sota la situació de que s'hagi de sospitar sobre el seu autocontrol. El que hem d'assenyalar i tenir el focus és que hi ha gent que justament té una pràctica, doncs, molt poc desencertada, molt poc encertada, i que hem de justament condemnar.
La feina que feu vosaltres i la nostra tenim un punt en comú, i és que donem informació. Això és important, que la gent estigui informada i després cadascú amb la informació pots decidir millor què vols fer i cap on vols aventurar-te, no? Vosaltres què els dieu a les noies, perquè són la majoria de víctimes, més del 90% d'abusos sexuals són noies, quina informació els doneu? És a dir, si prens això pots notar tal cosa, quin tipus d'informació hauria de tenir una persona quan pren determinades substàncies?
Mira, la primera cosa és que sempre has d'anar ben informat i has de tenir una decisió clara de què és el que vols fer i on poses el teu límit. Aquestes són coses que s'han de prendre abans, com a decisió primera de voler, doncs, prendre una substància. A vegades el mateix alcohol, és a dir, que el que sembla és com si que per beure l'alcohol no hagis de fer una reflexió sobre el que significa el teu autocontrol i el teu posar un límit. I aquí també és cert que a les edats més primerenques, que quan se comença a sortir, doncs les persones potser no tenen una autogestió i de coneixement de fins a quin punt pot afectar la substància. I en noies, fins i tot, el que podem dir és que han de seguir un ritme que és el propi, no el que segueixen els altres, perquè la qual, per exemple, doncs, metabolitza de manera molt diferent a homes i dones. I en aquest punt, doncs, les primeres sortides és fàcil, que trobem noies que els afecta molt l'alcohol i que acaben tenint un coma etílic o que acaben, doncs, tornant molt més perjudicades, no?, que nois. I és potser amb l'edat que també les noies van fent un consum cada vegada molt més responsable o més més pautat, Segurament també perquè hi ha un element de tracte diferent. És una noia que s'embriaga és valorat d'una manera diferent que un home. És a dir, que hi ha una situació de que semblem que siguem iguals, no? Però al final no deixa ser un emmirallament. Diguem que hi ha uns prejudicis molt clars cap a la noia que consumeix respecte al noi. I nosaltres el que busquem és, sobretot, que les persones sàpiguen que relacionar-se amb qualsevol substància està vinculat a un risc i que els riscos s'han de gestionar. I s'han de gestionar, encara que algú s'ho vulgui passar bé, doncs passar-s'ho bé és també posar-se límits. Gestionar una relació de plaer o de passar-s'ho bé o de divertir-se és a la vegada una manera de gestionar els riscos, perquè això no acabi malament.
En cas que una noia noti que o bé perquè sospita que li han introduït alguna cosa a la beguda, o bé que ella ha pres alguna cosa que comença a notar els efectes de perdre el control o de molt cansament, què és el que notaria i què és el que hauria de fer?
El que hauria de fer és, sobretot, estar al costat dels seus amics, donar-los a conèixer les seves amigues i, en tot cas, si es troba malament, que sigui acompanyada. Si s'adormi d'això, poder trucar un 112, que no costa res, i sempre, doncs, podem trobar-nos que pot haver-hi una situació de pressió cardiorrespiratòria, un coma etílic, doncs, bueno, truquem i en tot cas tindrem atenció. Però sobretot és no quedar-se sol i estar en bona companyia, en segura companyia. Quan nosaltres a vegades hem trobat persones que estan en situació d'embriaguesa o que estan allà amb un racó malament, el primer que fas és buscar els amics i dir, escolta, no us separeu d'aquesta persona, estigueu amb ells. És a dir, si sortim de festa, hem de tornar tots junts. I en aquest cas, doncs, això és, diguem, és com l'ABC més important. És a dir, anem junts, anem amb aquells que tenim màxima confiança i intentem ser autogestionables com a grup i com a persones.
Recorda'ns com treballeu a Energy Control, què és el que feu?
Energy Control va començar fa molts anys, en aquell moment en què segurament ningú pensava que s'havia d'acompanyar les persones que feien decisions de consum de drogues. I nosaltres el que vam fer va ser l'opció de dir, escolta, moltes amenaces o moltes situacions de pànic moral o de que només hem de dir no a les drogues, potser que algú pensi que s'han de posar xarxes, no? Perquè la realitat és que persones que inicien els seus consums i a vegades doncs, van topant amb substàncies i ningú els hi ha explicat res. La manera de crear doncs, una comunitat de coneixement, d'experiència i de responsabilitat, des de la nit és per divertir-se, però la nit és per també no deixar de ser persones grans, no? O adultes que volen sortir i passar-s'ho bé. I en aquest punt, sobretot, portar la informació en els contextos mateixos de l'oci i de la nit, a les xarxes socials on la gent es pot comunicar i informar, tenir un vincle fàcil on persones que poden necessitar una orientació i a vegades una ajuda i a vegades també derivació cap a el que sigui un tractament, perquè hi ha persones que poden presentar problemes.
Actueu per tot Catalunya?
Per tot Catalunya, i com que aquesta experiència va començar fa molts anys, doncs ha anat passant a molts altres països d'Europa i hem estat acompanyant altres grups que s'han creat a Llatinoamèrica, i és una realitat que, evidentment, doncs, cada any doncs, es poden fer més de 120 o 150 sortides, sí.
Per tant, segurament aquests dies heu estat tant a Tarragona, que hi ha festes, com aquí a Barcelona, a la Mercè.
Sí. Jo ara que ja m'has fet bé de presentar-me com a fundador, perquè jo tinc altres coses, ja sí que segueixo estant vinculat a Energy Control, perquè està dins l'entitat, i d'alguna manera doncs, en tinc molt d'afecte i molta estima en el projecte, doncs ja no surto. Però sí, no paren de sortir, i vol dir que sobretot el que és la temporada d'estiu fins l'octubre hi ha molta, molta activitat.
Heu notat canvi de perfil en els nois i noies que surten ara, si surten de maneres diferents, consumeixen diferent?
Jo penso que dels comparació als anys 90 el consum és menys intensiu, tot i que és amb sessions molt prolongades. També hem de tenir en compte que segurament l'estiu i sobretot l'oci en la música doncs, ha canviat de lo que era el club cap a lo que és els festivals. És a dir que sí, ha anat canviant els patrons, però també hem de dir que han anat apareixent moltes altres substàncies. És a dir que, per exemple, una cosa que fa quasi 30 anys nosaltres començàvem a analitzar i bàsicament analitzàvem èxtasis, actualment els nostres laboratoris analitzen un fotimer de substàncies diferents i estem molt atents a tot el que són noves substàncies que van apareixent de tipus de síntesis, com catinones, triptamines, molta cosa. I això, diguem, és un dels riscos i amenaces que ha canviat, sobretot l'exposició a les noves substàncies i a dosis i a substàncies molt dosificades.
Perquè vosaltres aquestes substàncies noves que van apareixent o diferents les analitzeu també? Les
sí,
proveu?
Sí, sí. A part d'estar en la intervenció de la nit, nosaltres vam crear uns laboratoris que justament s'han especialitzat en tot aquest coneixement del mercat i comunica i informa el que és el sistema europeu de coneixement de substàncies i noves tendències. El fet d'estar en un contacte molt directe amb el mercat i amb les persones que surten de nit doncs et dona l'oportunitat de poder detectar de manera molt ràpida noves substàncies que van arribant en el mercat i que són moltes vegades del risc, no? Sobretot pel desconeixement que es té pròpiament de la pròpia substància, no?
Es deixen alertar i ajudar habitualment els nois i les noies?
Sí. Els que venen a informar-se venen amb aquesta voluntat de tenir una possibilitat de tenir un coneixement i una informació doncs, a primer ordre i de primer coneixement. És dir que sí, i en aquest cas doncs, amb demandes molt diferents. És dir, també és cert que en el temps doncs, no només el tema drogues, el mateix que estàvem parlant dels temes de les violències en els contextos d'oci, doncs és un tema que també tracta Energy Control, com els altres aspectes de sexualitat. Al final és intentar ser molt transversals en la resposta, perquè al final el que volem és que l'oci, la nit i l'espai del temps que la gent surt a passar-s'ho bé, acabi sempre bé, no?
Clar, gaudir tothom. Moltíssimes gràcies, Josep Rovira, per explicar-nos-ho tan clarament.
Gràcies a tu.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
A hores d'ara ja gairebé hauria de saber tothom. Tenim en marxa la Copa Amèrica de vela, un esdeveniment que està despertant passions, diria, poques en quant a espectadors segurament, però moltes en quant a opinar, entre els que la defensen i els que la critiquen. No parlarem ben bé de la Copa Amèrica, perquè tinc aquí al costat a l'Anna Ramon. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, Manel.
I sí, potser una biòloga amb cops amagats de vela, però el que volem fer és demostrar qui navega millor. Si aquests que diuen que són els millors aquí a la Copa Amèrica, els millors del món, o bé la natura i aquests animals que no fan servir tecnologia d'última generació. Qui guanyarà?
A veure. A mi és que m'ha sorprès molt. He vist, per entendre a veure de què anava això, doncs veure aquests ciclistes dins d'un veler, i em recordava tot plegat una pel·lícula de ciència-ficció, no? I he dit, ostres, la natura també té grans idees per volar i aprofitar el vent, no? I això podria ser un tema per explicar, perquè sí, són estratègies espectaculars. I clar, jo vull, doncs això, n'he recollit alguns exemples. En primer lloc, tenim, per mi, un dels exemples, no, que més el podem veure en el nostre dia a dia i que defineix el que és l'art de volar, els ànecs, sí o no? És un animal que no sé si us ha passat mai. Heu anat mai en cotxe al costat d'uns ànecs volant?
Ostres, jo no. Doncs segurament que m'ha passat, però com que sou molt bon conductor i em centro en la carretera, no els de que m'ha vist.
Doncs de copilot també et pot passar. I veuràs que poden volar gairebé, o sigui, a la mateixa velocitat. Poden arribar als 100 km per hora. I, de fet, he trobat una notícia, que és de veritat, sí, que a Suècia un ànec va fer saltar dues vegades un radar de velocitat en una carretera. I, de fet, li van fer fins i tot la fotografia amb la càmera per posar-li la multa, que no li va arribar mai.
Sí, pobre ànec. I per què volen en aquesta forma de B baixa que els veiem a vegades?
Ah, també, exacte. Els veiem, o sigui, sols poden volar molt ràpid, però a més és que quan fan, sí, llargues distàncies es posen en aquesta posició de B baixa, no? Amb això hem de pensar, primer, que tots aquests animals més grans que volen, doncs necessiten sovint l'energia tèrmica del sol, no? I llavors emprenen a aquest llarg viatge després d'esperar que s'escalfi una mica el terra i que es creïn aquestes columnes d'aire que pugen, no? Les anomenades tèrmiques, que els hi faciliten, doncs, aquest inici del viatge. Després, clar, aquests ocells, quan volen, el que fan amb les ales és que mouen l'aire cap avall i augmenten la pressió d'aire calent que tenen a sota, i fent que aquest aire es desplaça enrere buscant un lloc amb menys pressió, pel que estan fent uns remolins constantment. És a dir, que l'ànec que va al darrere pot aprofitar aquest remolí que ha generat l'ànec del davant per ser una mica més aerodinàmic. Uh-huh. A part, clar, anant amb B baixa, doncs també tothom hi veu millor, perquè tothom té vistes.
Això sí que és un trajecte eco 100%, eh?
Total.
Val, doncs tenim uns primers competidors, que són els ànecs, els velers de la Copa Amèrica, els ànecs fent aquí la competència. Algun altre ésser viu que, sí, poguessin posar aquí a competir?
Mira, he buscat més enllà dels ocells, que era molt obvi, que en tornarem a parlar, però n'he buscat una mica més enllà i he trobat un fong, que saps que a mi m'agraden molt els fongs, sí, també, que són molt sorprenents. I en aquest cas, més que copiar la Copa Amèrica, el que fan una mica és copiar els ciclistes del Tour de França. Val? Jo t'explico.
Ah, sí?
Sí, i és que hi ha un fong que, prepara't, Manel, que es diu Esclerotinia esclerotorium.
Aquest no el deus... No, és no comestible, segur.
No, aquest, sí, crec que no l'he ni pronunciat bé. És un fong que fa molt mal als cultius, per exemple, de girassol. Val? Si ens escolta algú que té girassols, doncs segurament el deu conèixer. Bé, aquest fong va ser estudiat per una gent de Califòrnia, de la Universitat de Califòrnia de Harvard, i van descobrir que ell el que feia era expulsar, per dispersar les seves llavors, que en el cas dels fongs es diuen espores, que són molt, 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 molt petites, doncs per expulsar-les i enviar-les ben lluny, les expulsava en pilota, com un pilot de ciclistes, no? Com aquesta part del, sí, Tour, sí, on van tot el conjunt de ciclistes fent una pilota. Ho expulsava així, fent un gran grup. I per què ho feia així? Doncs perquè aquestes espores són tan petites que per elles soles l'aire és com una barrera molt difícil de traspassar, diguéssim. I amb aquesta tècnica, doncs, eren capaços d'arribar 20 vegades més lluny que si ho fessin amb unes espores llançades individualment. Després he vist que al Tour de França o en aquestes competicions, doncs, els ciclistes formen aquest pilot per reduir la resistència de l'aire fins a un 40%.
Clar, per no desgastar-se, el corredor que es posa darrere del grup, per exemple, si hi ha una estrella que de l'equip que s'ha de reservar una mica per atacar després, et poses a darrere i fas molt menys esforç i vas a aquesta velocitat. O sigui que això la natura ja ho tenia també inventat.
Sí.
I molt bé, doncs seguim. Abans, per cert, quan parlaves dels ànecs, algun oient pot dir, bueno, sí, però l'ànec vola més que tocar l'aigua, que també la toca, però potser no aniria tan ràpid. Algun baler marí?
Clar, aquí faltava la comparació amb el que és un baler, no? Jo n'he trobat un de molt curiós i a la vegada perillós. Val? També sembla sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció i han arribat aquest estiu a les nostres costes. Es veu que ha sigut més, la gent deia, és pel canvi climàtic, però han acabat dient que al final que era una mena de casualitats meteorològiques, unes caravel·les portugueses que piquen, no?
I
que...
molt, no?
I molt, exacte. Són aquestes com sí unes són meduses, però en el fons no són meduses, que això les fa excepcionals, val? El que són és com una colònia de diferents éssers vius que totes juntes han ideat un nou organisme que sembla una medusa, però no ho és. Llavors, aquesta caravel·la, que en anglès, de fet, rep el nom de Man of War, val? Ja, el nom ja és total, no? Honorant doncs, un vaixell de guerra que va existir fa dos segles, doncs el que és capaç de fer és que té tots uns organismes que són capaços de fer com un globus inflable amb una vela que funciona amb el vent, que està carregat de nitrogen a pressió i el fa surar. Això, les meduses no poden surar i en aquest cas doncs, ja veus que allò no és una medusa, però sí que en aquest globus, en el que hi cauen, lligats, diguéssim, al globus, són uns tentacles. I a dins d'aquests tentacles hi ha un altre tipus d'organisme, diferent del que fa el globus, que és capaç de generar una toxina molt tòxica que, a més, la dispara també a una velocitat i amb una intensitat que la gent que l'ha patit ha dit que és molt,
terrible.
Molt, molt dolorós.
Sí, sí, doncs lluny, aquest lluny.
Sí.
Sense els velers, sense vent, no van enlloc. Quin animal gestiona millor el vent?
Doncs, ostres, jo parlen molt de velocitat aquests dies i volia parlar de l'animal més veloç, no? El que pot assolir les velocitats més impressionants del món natural, no? En aquest cas és el falcó pelegrí.
O sigui que, clar, quan pensem en el lleopard, el no sé què, l'altre, aquests perquè van per
terra. Sí, pel terra és molt més complicat.
Clar.
El falcó pelegrí...
Aquest guanya de llarg.
Sí, guanya de llarg, pot arribar a superar els 300 km per hora quan fa
Ostres.
El llançament en picat per caçar una presa. Pensa que té una estructura feta, no?, per aquest moment de la caça i d'aconseguir aquesta velocitat. Unes ales molt llargues i punxegudes, una musculatura molt potent que li permet doncs, un control excepcional en aquestes velocitats extremes, però el més sorprenent són els tubercles ossis que té els orificis nasals. Ens hem d'imaginar que si l'aire entrés lliurement per les narius del falcó quan està caçant a aquesta velocitat, els pulmons rebentarien. Per tant, aquestes narius estan col·locades d'una manera que això no passa, però que perquè l'aire pugui entrar i no es mori ofegat, doncs ha de tenir una estructura òssia feta concreta que aconsegueix que l'aire faci una turbulència allà, que baixi aquesta pressió i l'aire pugui entrar.
Ostres.
De fet, es veu, no?, doncs de que aquesta capacitat dels falcons la van imitar els enginyers aeronàutics en un moment
Clar.
Concret de la història de l'evolució dels avions per modificar i millorar el funcionament de les turbines de l'avió basat en aquest orifici.
Sí, sí, això és un caça amb totes les de la llei,
sí.
Aquest falcó pelegrí. Doncs moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve, ja amb molts nervis, perquè
sí.
Cada setmana ens portes aquí una bomba diferent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel.
Doncs avui s'ha publicat l'esperadíssim nou llibre de Sally Rooney. Us ho vam explicar, Sally Rooney, que ho diguem bé, us ho vam explicar ahir al Catalunya Nit. Ja sabeu que la referència dels llibres a Catalunya Ràdio és per molts de nosaltres en David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Doncs bé, en David Guzmán ens parla de l'efecte fenomen literari.
Hi ha un capítol de How I Met Your Mother on tota la colla queden per veure junts la final de la Super Bowl, però com que no la poden mirar en directe, graven el partit i decideixen mirar-lo l'endemà. La gràcia del capítol és resseguir l'esforç titànic dels cinc protagonistes per arribar a la cita sense assabentar-se del resultat, és a dir, sense fer-se spoilers de qui ha guanyat la Super Bowl. I això és més o menys el que hauran de fer a partir d'avui els lectors de Sally Rooney amb el seu nou llibre, Intermezzo, la novel·la que avui s'ha publicat simultàniament en anglès, català, a Periscopi i altres altres llengües no és un títol qualsevol, és un llibre fenomen. I, en conseqüència, per terra, mar i xarxes, els fans de Sally Rooney es trobaran des d'ara amb comentaris, sinopsis, arguments a favor i en contra, elogis entusiastes i ressenyes per donar vides. Avui, mentre el The Guardian es pregunta retòricament si hi ha algú en actiu millor que Rooney, el País en rebaixa l'eufòria i qualifica la novel·la de correcta. Forma part de l'alfa i l'omega de qualsevol fenomen. Sally Rooney és ara mateix la Taylor Swift de la literatura i, com a tal, té hooligans de vots i detractors professionals. És el clàssic fenomen que alimenta l'actitud snob dels que rufen el nas davant de l'èxit. Si la pel·lícula Casa en Flames té tants espectadors i tant de hype, en el fons no deu ser tan bona. Sempre penso amb tristesa en la gent que lluita amb força per no sumar-se al gust majoritari. Fins i tot pot ser que els agradi Sally Rooney, però detesten que agradi a tanta gent. Voldrien ser una minoria selecta, no un corrent d'opinió massiu. És una forma poc sofisticada d'estupidesa i una mostra ridícula de pedanteria.
Minuts i mig i se'ns acaba el dimarts, se'ns acaba el 24 de setembre i volem garantir allò de que aprenem alguna cosa abans de canviar de dia, abans de posar-nos a dormir. Qui ens ha estat escoltant avui durant tot l'informatiu? D'entrada ho ha fet des del Solsonès. I ara us faig una pregunta que no serà la primera que li faré a aquesta persona, però quant temps diríeu que té, quants anys fa, que es va obrir el restaurant més antic de Catalunya? Podríem parlar de, no sé, 130 anys? No, més. 200 anys? Encara més. 250 més 300, 350? Ara ho resoldrem. Però abans, sapiguem qui ens escolta i li farem una altra pregunta d'entrada. Mònica Segués, de l'Hostal El Pinós, el restaurant més antic de Catalunya. Bona nit.
Hola, bona nit.
Et sento molt bé. No sé si ara estàs a l'hostal o ens escoltes des de casa.
Sí. No, estic a l'hostal ara, aquests moments.
Molt bé. Doncs és l'hostal més antic de Catalunya. Encara no ens diguis quants anys, perquè la primera pregunta que t'he de fer és obligada. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
I tant. Sempre s'aprèn escoltant, sempre.
Que bé. Què en destacaries del que hem explicat avui? Què t'ha cridat l'atenció o què has après?
Mira, vàries coses. He al·lucinat amb el Cerco, sí, saps? Amb l'aparell d'aquestes càpsules, que no sabien, sí, que existien.
Nosaltres
tampoc.
Amb
això.
Aquest matí tampoc ho sabíem nosaltres. Sí, sí, això de la càpsula del suïcidi.
He al·lucinat molt, pensant que m'has dit l'eutanàsia i que això no existia, saps?
Sí, sí.
I que aquí hi ha gent que demana el suïcidi assistit. Vull dir que he al·lucinat,
sí,
amb això. És una de les coses, vull dir, negatives, però, bueno...
Sí, sí, és... Sí, sí. És tot un debat i l'artilugi aquest que ha acabat amb diverses persones detingudes.
Sí.
Va, doncs, destaquem això, que a nosaltres, a l'equip del Catalunya Nit, també ens ha creat molta curiositat i per això hem volgut explicar bé la història. A veure, resolem el primer dubte. Quants anys té el restaurant més antic de Catalunya, que és l'Hostal El Pinós?
500.
500 anys. 500 anys.
Sí, sí, sí.
La data en concret serà dijous, eh?
Dijous, el 26 de setembre, sí.
Com ho teniu previst celebrar, això?
Bueno, seran diferents actes. Es faran a missa, es faran unes xerrades d'una historiadora a l'Ajuntament, s'ha fet un curtmetratge, que es presentarà aquest curtmetratge, i es faran unes visites teatralitzades a través de Solsona Experience.
Molt
sí,
bé.
Sí, s'han anat organitzant diferents actes.
Sí, ja ho podeu celebrar fort, ja. Em crida molt l'atenció que sapigueu, d'entrada ja els anys que fa que està obert, però fins i tot el dia en què va començar la història de l'Hostal El Pinós. Com podeu ser tan concrets?
Això ha sigut gràcies a l'arxiu del Solsonès, que allà hi ha uns documents on marca exactament el dia i la persona que ho va començar a portar. Sí, sí, sí.
I
a través de l'arxiu del Solsonès, sí.
I això va ser el 1524 i, per, sí, tant, el 26 de setembre, no?, del 1524.
Exacte, el 26 de setembre. Josep Bertrans, primer el primer hostaler que hi ha a l'Hostal de Pinós. Sí. Mm-hmm.
No sé si tu tens el rècord d'anys portant aquest hostal.
No. Nosaltres fa 22 anys, però el rècord és la primera la família que va haver-hi, que ho van portar 100 i escaig d'anys, 7 generacions.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com hi vas anar a parar, tu, aquí al restaurant al Pinós?
Una mica de casualitat. Jo soc d'Ardèvol, que pertany a Pinós, i els antics llogaters es jubilaven, i a ser d'Ardèvol vam demanar, mira, si jubilin ja anirem. I estàvem amb el món de l'hostaleria, i va ser una mica així, arran de la jubilació dels anteriors. Sí. Mm.
Perquè no ha estat mai tancat, oi, aquest restaurant?
Diuen que no. Hi ha documentació de tots els anys. Vull dir, ara que s'han anat mirant arran dels 500 anys, s'han anat mirant, s'han anat trobant cada vegada més cosa. I sí que sembla que ha estat sempre obert, sí. Va ser, clar, primer hostal i ara només és restaurant. Habitacions actualment no n'hi ha.
Clar, obert tant temps, això no sé si us afegeix una pressió especial, perquè imagina't que no t'anés bé ara el negoci i decidissis tancar-lo. Seria tallar una trajectòria molt llarga, eh?
No, s'ha d'anar llogant.
Sí, això no pot parar. Escolta, està molt documentat. El dia que va començar, se sabia què es menjava en aquella època o què?
No sé, diguéssim, a l'arxiu no hi ha documents de què es menjava, però sí que l'historiadora Laura Castellet sí que ho ha comentat una mica el que es menjava.
Quin tipus de cuina es feia?
Sí, ella comentava que segurament que colomí, cabrit, espècies, depèn de quines espècies, clar, van arribar més tard, però diguéssim el que és espècie de bosc, n'hi havia moltes, i molt animal de bosc, això claríssim, sí.
I vosaltres, què hi feu ara? Quins plats hi teniu?
És menjar típic català, vull dir, cuina catalana, sí. Molt típica de la zona, també típica de la zona.
Creus que hi pot haver algun plat que s'assembli una mica a allò que menjaven fa 500 anys?
Clar, diguéssim, la brasa és el que potser s'assemblaria més, el que seria brasa.
Clar.
O alguna sopa, saps? Alguna sopa i brasa, perquè patates ja no t'ho dic perquè no n'hi havia, saps?
Clar.
Per això hauries d'anar amb un animal fet a cosa a la brasa i sopes, que és el que s'assembla més.
Clar, segurament el mateix concepte ja de restaurant i per què s'hi va a un restaurant, això sí que deu haver canviat moltíssim. Feu tant dinar com sopar?
Només fem dinars. Actualment esmorzar i dinar.
Ah, o sigui que avui t'hem fet allargar molt, el restaurant.
Ah, no passa res. Sempre preparem coses, sempre hi ha feina.
Molt bé. Per la gent que ens està escoltant, si mai decideixen anar al restaurant que ja fa 500 anys i un dia, o dos, o tres, o un mes, els que siguin, quin plat recomanaries tu de la vostra carta?
Jo sempre recomano l'escudella, les patates amb mascarada, sempre. Perquè són plats típics molt de Solsonès. O un peu de porc. Sempre les recomano, aquests plats típics del Solsonès, sí.
Molt bé, doncs espero que us vagi molt bé la celebració, que tingueu llarga vida també. No sé si teniu descendència que vulgui seguir amb el negoci del vostre restaurant.
En principi no. En principi no volen seguir, però bueno, que ens queda corda. Però en principi no volen seguir, però mai se sap, que la vida dona moltes voltes.
I tant. Qui us havia de dir que avui estaríeu escoltant un informatiu durant 2 hores i us preguntarien si havíem après alguna cosa? I el que us puc assegurar és que nosaltres sí que n'hem après de vosaltres. Mònica Segués, de l'Hostal El Pinós, moltíssimes gràcies i felicitats per aquests 500 anys. Una abraçada ben forta. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres. I'm so bored of these intrusive thoughts coming after me. Sick of my own voice screaming right beneath my teeth.
És l'última cançó que escoltem aquest dimarts 24 de setembre i la volem potent. El disc d'on neix aquesta cançó té tot just 5 dies i és d'aquelles obres que creix. Toquen Bright Eyes i aquesta cançó més accelerada de les que punxem habitualment és Rainbow Overpass i és de les que enganxen. I'm not shutting down, I'm shutting up.
say everything's okay. I'll see you around.
See you around, diuen. Nosaltres podem concretar una mica més. Ens veiem demà, si tu vols, a les 10. Estarem aquí. I cedirem, com sempre, l'última paraula. Algú que hagi tingut un gran dia avui són uns altres músics que estan molt emocionats.
Hola, soy Pablo de la Raíz. Y bueno, hoy ha sido un día muy bonito para la banda porque por fin hemos anunciado una fecha tan esperada como era la de Barcelona. Y es que 6 años después regresamos a esta ciudad el próximo 29 de marzo en el Parc del Fòrum. Las entradas podréis conseguirlas este martes a las 7 en enterticket.es, que para nosotros es muy emocionante volver a Barcelona después de tanto tiempo y reencontrarnos con nuestro querido público catalán. Una forta abraçada y bona nit. You won't see my brake lights flash on that rainbow overpass. I'll see you.